Ho anunciàvem al principi del programa. Aquesta segona meitat vos oferirem una entrevista que l'equip del programa va enregistrar fa unes setmanes a Ignasi Moreta. Ignasi Moreta és professor de literatura, però també és editor i escriptor. Editor pertany a Fragmenta Editorial, però com a autor acaba de publicar aquests darrers mesos un llibre sobre Ramon Llull. Un llibre que es diu, basat en una història de Ramon Llull, que es diu El llibre del gentil i dels tres savis. Un llibre molt ben il·lustrat, destinat a un públic, diguem, de totes les edats. No cal saber massa coses de Llull ni dels tres savis, no? ni de la seva obra, per entendre aquest llibre que, diríem, sí, els joves, els nins, poden gaudir moltíssim. Amb el senyor Moreta vàrem parlar un temps i avui vos oferim, com dèiem, aquesta entrevista editada. Ell va triar, com fan sempre els nostres convidats, músiques per acompanyar l'entrevista. Va triar dues cançons de Raimon. Va triar Jo vinc d'un silenci i també va triar El vent. Aquestes dues cançons acompanyaran aquesta interessant conversa.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent romprà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
Perquè aquesta adaptació del llibre del Gentil i d'altres savis de Ramon Llull.
Aquesta adaptació ho veig amb un fet. El llibre ens parla de problemes contemporanis. No és un llibre que recuperem per historicisme, perquè ens agraden les coses antigues, perquè és en Llull i toca fer que fem coses de Llull. No. És un llibre que planteja un problema que tenim avui, que és la coexistència entre les religions. No hi ha una sola religió, no hi ha una sola creença, no hi ha una sola convicció, n'hi ha diverses, coexistim en el món persones amb conviccions diverses i aquesta coexistència s'ha de gestionar. En el llibre Les gentiles tres savis de Llull hi ha una possibilitat, un possible model de gestió de la convivència entre religions. I això té interès.
Llull, avui, com acceptaria el problema, diguem-ne, multireligiós que hi ha a Europa?
A veure, Llull l'hem de situar al nostre temps. Llull és un personatge de fa 700 anys i, per tant, la seva visió és la pròpia d'un laic cristià que neix, creix i mor en un ambient de cristiandat. En un ambient de cristiandat vol dir que no hi ha separació entre l'esfera religiosa i l'esfera civil, vol dir que hi ha l'aspiració a fer que la pròpia religió, en aquest cas la cristiana, s'imposi a tot el món. Aquest és el seu, aquesta és la seva utopia. No ens hem d'enganyar. No hem de fer, ni hem de fer historicisme ni hem de fer Llull més modern del que és. És a dir, Llull pretén que tot el món sigui cristià. I per tant, la seva utopia és aquesta. Per tant, posat en un món com el d'avui no entendria res. Ara, això vol dir que el que va dir pensant en termes de cristiandat no tingui cap interès avui? Aquí està la gràcia. A vegades, un autor, una obra, va més enllà de l'autor. I en aquest cas jo diria que el llibre Gentil va més enllà del que l'autor mateix hauria estat disposat a acceptar.
Avui, Llull, a part d'aquests aspectes que vostè esmentava, és vigent l'obra de Llull?
L'obra sí, Llull no. Seria aquesta distinció que jo faria. És a dir, quina és la intenció de Llull en el... Parlo de l'aspecte de la coexistència entre religions, que és un dels temes que tracta Llull, no l'únic ni de bon tros. En aquest aspecte, Llull, el seu pensament, la seva intenció, no és la d'avui. Ara, fa una obra que sí que és vigent. I pot semblar, home, si l'obra és fruit de l'autor, si l'autor és antic, l'obra no pot ser moderna. Doncs sí, pot ser. És a dir, no hem de llegir l'obra exclusivament a partir de les intencions de l'autor. Això és un error. Que això és el que la meva baralla amb els lul·listes oficials de la Universitat de Barcelona, per exemple, és que ells llegeixen el llibre Gentil a partir del paradigma de comprensió de l'autor. No? Si l'autor és, per dir un terme modern, fonamentalista, doncs l'obra ha de ser fonamentalista. No? Això seria el... No tinc aquestes paraules, però si l'autor és fanàtic, doncs l'obra d'un fanàtic. No? Doncs es pot donar el cas... I fanàtics són, i fonamentalisme són termes moderns, que estem, els estic forçant per aplicar-los a Llull. Però es pot donar el cas que Llull tingui un horitzó d'imposició de la cristiandat sobre tot el món, això és el que ell, en el fons, defensa, proposa, el que ell és la seva utopia, però que l'obra vagi més enllà d'això i que l'obra resulti que pugui ser llegida no en funció d'aquesta intenció de l'autor, sinó en funció del que ens diu la mateixa obra. És a dir, oblidem-nos de l'autor. Què diu el text? Què diu el text? I si llegim el text, aleshores sí veiem una vigència.
Vostè ha fet aquesta adaptació, després parlarem sobre el llibre i a qui va dirigida, ja l'ha adaptada al llenguatge actual, amb el català actual. Això els puristes estarien en desacord? Vostè té una visió, diguem-ne, més oberta d'aquesta vessant filològica?
Sí, a veure, jo soc filòleg i jo defenso les edicions crítiques i els textos ben editats i el respecte a la llengua de l'autor i per tant l'adaptador ha de saber amb què està treballant. No? Hi ha dues maneres d'adaptar un clàssic, des del meu punt de vista. Una manera és llegir l'obra i dir, doncs ara l'explicaré jo al lector. I aleshores jo, adaptador, amb les meves paraules explico l'argument de l'obra. No? Aleshores, què estic transmetent? Estic transmetent l'obra? Estic transmetent la trama argumental de l'obra, que és una part de l'obra. No estic transmetent probablement l'obra. Però aquesta forma és legítima. És legítima i les adaptacions que consisteixen en donar la veu a l'adaptador perquè expliqui el contingut argumental de l'obra no em semblen malament. És una opció. Hi ha una altra opció que és anem a intervenir al mínim. En lloc de llegeixo l'obra i ara l'explico a l'autor, al lector, diu no. Llegeixo l'obra i a mesura que la llegeixo la vaig transcrivint, saltant-me el que considero que em trenca el fil argumental que vull seguir i adaptant mínimament el llenguatge, però que bàsicament em dedico a transcriure. Aquesta ha sigut la meva opció. Per tant, jo he fet una adaptació molt cenyida a l'original. Potser puc llegir un petit fragment perquè es vegi com he buscat una adaptació que soni a Llull. De fet, el text és Llull, no és un text meu, és un text de Llull. Jo no li explico al lector què va explicar Llull, no. Jo deixo que sigui Llull qui s'expliqui, i el que ha fet és esporgar l'obra, treure el que era prescindible, i amb l'esquelet que em quedava, doncs adaptar-me al llenguatge perquè soni bé. Per entendre el fragment que ara llegiré, potser val la pena doncs, situar el personatge principal de l'obra, que és el gentil. El gentil és el que avui en diríem un agnòstic, és a dir, algú que desconeix l'existència de Déu, que desconeix l'existència d'una dimensió altra, la dimensió del més ençà, que no té consol davant la mort, i en conseqüència pateix. El gentil pateix perquè se sap mortal, sap que morirà, i no té el consol de la religió, que li digui doncs, no et preocupis perquè doncs, hi ha una vida eterna, etc. No, tot això ho desconeix. No? I aleshores està desesperat perquè es morirà i la perspectiva de l'extinció, de caure en el no res, l'aclapara absolutament. No? Aleshores el text diu, i ara sí que començo la lectura i perquè podem fer un tast de l'adaptació. Cercant remei a la seva tristesa, arriba a un bosc ple de fonts i de vells arbres fruiters, amb animals terrestres i aus de diverses espècies. El gentil va pensar que veure i olorar les flors i contemplar la bellesa dels arbres, les fonts i les riberes, li portaria algun consol davant els pensaments que el tormentaven. Començà, doncs, a olorar les flors i a menjar els fruits dels arbres per comprovar si això li oferia cap remei. Però quan pensava que havia de morir i esdevenir no res, el seu dolor i el seu plor es multiplicaven. Angoixat, s'alçà les mans i els ulls al cel, besà la terra i es preguntà en mig a plors, per què vaig ser engendrat? Per què vaig venir al món? Bé, això és Llull. Això és Llull. Jo he arreglat paraules que poguessin ser un obstacle, no? Paraules que poguessin, estructures sintàctiques que avui desconeixem. No? Tot el que pogués ser un obstacle per al lector d'avui és el que he intentat arreglar, però la resta és Llull pur.
Arriba a un bosc, per què no un castell, a un palau, a un lloc, a un desert, a la mà, per exemple?
Arriba a un bosc perquè quan se'ns esgoten les respostes i seguim buscant, la civilització ja no ens serveix. Hem d'abandonar la ciutat i entrar en el camp de la naturalesa. I per això Llull ens planteja aquest locus amoenus, aquest espai de naturalesa exuberant, amb fonts, rius, un arbre, arbres fruiters, animals de diverses espècies, en aquesta naturalesa festiva, però naturalesa, no en l'àmbit domesticat per la mà de l'home, no, en l'àmbit on la naturalesa es mostra en tot el seu esplendor. I és aquí on trobem, on l'home es pot retrobar amb l'home primordial que és, no? I és aquí on l'ésser humà pot enfrontar-se amb si mateix amb els interrogants realment punyents.
De fet, llegint aquest llibre que a mi m'ha fascinat perquè l'he trobat, no coneixia aquesta història, m'ha parecut interessant. De totes maneres, aquí Llull sembla que no pren partit per la cristiandat, sinó que posa quasi bé el nivell, al mateix nivell, les tres religions monoteïstes.
Sí, aquí hi ha la vigència de l'obra, no? I aquí és on l'obra supera Llull. Aquí és on l'obra va més enllà del que el mateix Llull podia pensar o podia preveure, no? És a dir, el gentil està desesperat perquè no té consol de la religió, se'n va al bosc, amb aquest fragment de naturalesa que hem descrit, no? I aleshores veu arribar a tres gentils, a tres savis, veu arribar a tres savis, i els tres savis, quan veuen aquell gentil desesperat, diuen, què passa? Doncs em passa això. I els savis li diuen, no et preocupis, nosaltres t'ho arreglem, nosaltres tenim solució al teu problema. Tu plores, et desesperes perquè no tens Déu, nosaltres, que som els savis, t'ho explicarem. I aleshores els tres savis li comencen a explicar qui és Déu i què passa després de la mort. Tot encaixa, tot va molt bé, el gentil queda consolat, però a partir d'un determinat moment els tres savis comencen a expressar-se amb un llenguatge que es distancia cadascun del de l'altre. No? Els tres savis no van a la una per explicar qui és Déu i què passa després de la mort, però si la cosa s'ha d'elaborar una mica més, resulta que discrepen. Què passa? Dels tres savis, un és jueu, l'altre és cristià i l'altre és musulmà. I aleshores el gentil queda desesperat. Ah, com? No esteu tots tres sota una mateixa llei? El text no parla de religió, parla de llei. Però vol dir religió. No esteu tots sota una mateixa llei? Diu, no, jo sóc jueu, l'altre diu, jo sóc cristià, l'altre jo sóc musulmà. Expliqueu-me com va això. explica'm com va. I aleshores decideixen que cadascun dels savis explicarà la seva religió. Per tant, la visió d'una religió es dona des del jo. És la persona que professa una determinada fe la que està autoritzada a parlar d'aquella fe. El jueu, que és la religió més antiga, explica al gentil els principis de la seva religió jueva. Els altres dos savis escolten amb el màxim respecte sense interrompre. Després és el torn del cristià, que explica la seva religió. Els altres savis escolten amb el màxim respecte. I finalment és el musulmà que explica la seva religió i els altres savis també escolten amb el màxim respecte. Només aquest fet, és a dir, que cadascun dels tres savis que venien junts siguin capaços d'explicar cadascun la seva religió i els altres escoltar i respectar, això ja és molt modern. Això ja ens insinua alguna cosa, que alguna cosa passa aquí, no? Aleshores, el que és bonic de la història, i és on trobem aquest final esplèndid del llibre gentil, és que un cop ha sentit les tres explicacions, el gentil creu que li toca declarar amb solemnitat, perquè és una decisió vital, sota quina religió vol viure, sota quina religió vol morir. I aleshores anuncia, doncs ara jo solemnament, aquí davant de testimonis, davant de vosaltres tres, de jueu, cristià i musulmà, ara us diré sota quina religió vull viure i vull morir. I aleshores els tres avis s'aixequen i se'n van. I el gentil diu, però que no voleu saber-ho? I els avis li diuen, no ho volem saber, perquè volem seguir dialogant. Volem seguir disputant. Si tu ens ho diguessis, s'acabaria el nostre diàleg. És esplèndid. És a dir, la resposta òbvia seria el gentil es fa cristià i es bateix en aquell mateix moment. Això seria el que esperaríem. Això seria el que de lluny podríem esperar. No? Això seria la resposta tòpica. No. Volem seguir dialogant. El diàleg per sobre de la confessionalitat. El diàleg per sobre de la conquesta de l'altre. És absolutament sensacional, és fabulós, fabulós. Això és el que fa que l'obra sigui moderna, sigui molt vigent, sigui absolutament vigent. Tingui alguna cosa a dir-nos avui als lectors del segle XXI.
Parlem de lectors. L'obra està il·lustrada, molt ben il·lustrada, amb uns dibuixos magnífics. Quin és el perfil del... A qui va dirigida aquesta obra, aquesta edició?
Aquesta edició en concret va dirigida a... d'una banda del públic infantil, diguem 9 o 10 anys, jo l'he provat amb el meu fill gran de 9 anys i l'entén perfectament, 10, 11 anys, 12, doncs és una obra que encaixa perfectament. És una obra il·lustrada, és una obra que amb el tas que n'he fet crec que per un adult també és vàlida. Hi ha una edat, que és l'adolescència, en què, des de la preadolescència i adolescència, en què rebutja l'edició amb dibuixos, perquè el noi de 13 anys, si li dones un llibre il·lustrat, diu, no, això no és per mi. No? Un cop superem aquesta etapa, l'adult que és capaç de superar prejudicis, jo crec que per llegir el llibre gentil li serà més fàcil una edició adaptada i il·lustrada, encara que formalment vegi un àlbum il·lustrat i li sembli que això no és per ell, que li serà més fàcil així que no començar doncs, amb una edició amb un català que si no està basat al llegir català medieval doncs li resultarà difícil. Com hem presentat la col·lecció on ha aparegut aquest llibre, el filòsof Joan Carles Mèlic defensava aquesta col·lecció aparentment infantil s'adreça també a adults. És a dir, el públic adult també ha de ser lector del llibre d'aquest tipus. No? Evidentment, el destinatari de la col·lecció és el públic infantil. És una edició per il·lustrada i per públic infantil. Però el tipus de text, el tipus de preguntes que planteja el text, doncs permet també una lectura més un cop hem superat l'etapa dels 8, 10, 12 anys.
Li ha interessat més l'obra, com a editor, per l'aspecte espiritual... Perquè és llull? Perquè hi ha filosofia? Per quin aspecte l'editorial ha decidit agafar aquesta obra en concret?
A veure, per tot plegat, no voldria renunciar a res. És una obra d'entrada doncs, pel que conté, no? És a dir, per parlar-nos de la coexistència entre religions, per part del segle XIII i amb uns termes molt moderns, que hem de comentar, no? Després, per fer-ho a través d'una narració, no? No és un llibre, lluny té tractats, lluny té obres d'una alta densitat teòrica, amb una enorme abstracció. El llibre Gentil també té una dimensió lògica i d'abstracció que no és la que no és el fil que jo he triat a l'hora de fer la tria per l'adaptació, sinó que he triat les parts més narratives, i crec que és bonic veure com temes que normalment doncs, ens enfrontem a través dels conceptes, doncs ens hi podem enfrontar també a través de la narració, no? A través de posar en joc uns personatges que actuen, que els passen coses, i en aquest sentit l'obra permet tractar un tema absolutament rellevant a través de la ficció.
Coneixem Llull?
Coneixem Llull, sí i no. Sí i no. És a dir, d'una banda és un autor de 260 i tantes obres, que evidentment poca gent ha llegit la totalitat de l'obra de Llull. El Llull que hem llegit més els no lulistes, però que ens interessem per la literatura catalana en general, inclòs la medieval, doncs és el Llull fonamentalment del llibre de Miquel Amat, el Llull del Cant de Ramon, de l'Udes Conhort, el Llull de la Meravella, que és el llibre de Basti Blanquerna, el Llull del llibre de les Bèsties, el del Fèlix, etc. No? És el Llull que segurament coneixem millor. No? Hi ha un Llull que va molt més enllà d'aquestes obres que són les que ens arriben els no lulistes, que aquí és on són els lulistes professionals, on sóc els que ens han d'ensenyar.
A les escoles, on situaríem Llull? Primer de tot, vostè creu que a les escoles s'estudia bé Llull?
No gosaria fer un judici, perquè tampoc conec ara els plans d'estudi com estan i què s'està fent. A les escoles, què es pot fer de Llull? A les escoles el que es pot fer és, d'una banda, el llibre Gentil, que em sembla que per tota persona que vulgui tenir una cultura religiosa mínima, quines siguin les seves creences o increences i sigui quin sigui el projecte pedagògic de l'escola. Però una història com la del llibre Gentil em sembla que permet treballar molt bé la diversitat religiosa de les escoles, i em sembla que té uns valors que podem fàcilment compartir, no? Un altre Llull que es pot explicar perfectament a les escoles és el Blanquerna. No? El Blanquerna és una història preciosa, és una història que els nens la poden entendre perfectament, no? Naturalment amb edicions adaptades, amb edicions facilitades, però que expressa perfectament a un treball escolar.
Aquest llibre, naturalment, té un text que vostè ha adaptat, però també té unes imatges. Mos podria explicar una mica com ha estat la relació entre vostè i la dissenyadora?
Sí, Àfrica Fanlos, la il·lustradora del llibre, ha fet un treball esplèndid, esplèndid. Ella la primera conversa que vam tenir per l'edició, jo li vaig ensenyar tot el que és el món de la iconografia lul·liana, les miniatures, Llull tal com ens han arribat aquestes imatges, amb Llull amb barbes entrant, sortint, predicant des d'una barca, etc. Tota aquesta iconografia tan bonica. I llavors la idea, el que vam parlar, va ser: podem no mimetitzar això, perquè això no s'ha de mimetitzar, no ho hem de copiar, però sí que hi hagi un guiny, no? Que hi hagi un que ens recordi això, que hi hagi algunes al·lusions, no? Que d'alguna manera la il·lustració sigui moderna però se situï en una tradició, no? M'agrada el sol nou i m'enamoro del vell, no? que diria jo també Foix. I crec que el resultat de la feina d'Àfrica Fan, no? És esplèndid, no? Perquè realment ha sabut lligar amb la tradició d'una banda, quan retrat el jueu, el cristià, el musulmà, els posa amb les vestidures pròpies de cada religió. Hi ha moments en què els tres savis adopten una imatge simbòlica, tres ocells, en fi, el locus amoenus, els arbres fruiters, el riu, les fonts, etc. Tot això apareix en la il·lustració d'una forma que seria una festa d'esperit, és a dir, jo crec que ha fet un treball absolutament esplèndid.
Per Parla'm una mica de l'editorial Fragmenta, que vostè la va crear fa ja 9 anys. Sempre s'ha guiat una mica per temes, anava a dir filosòfics o socials, però crec que més bé diria espirituals.
Sí, no, i més aquestes distincions, on acaba el que és filosòfic, on comença el que és espiritual, on comença la religió, on acaba... aquestes distincions sempre són molt difícils de fer i també arriba un punt que dius, potser no cal que les fem, aquestes distincions, no? Tots els que distingeixen, no és el mateix espiritual que religiós, no? Religiós és la dimensió més institucional, espiritual és la dimensió més cordial. Però on comença i on acaba cada cosa és molt difícil. Nosaltres partim de la convicció que això és una explicació que dec en gran mesura, o qui ho ha explicat molt bé és un autor nostre, Lluís Duch, la convicció que la meva generació, jo tinc 36 anys, la meva generació és tan religiosa com la generació dels meus pares o la generació dels meus avis, igual de religiosa. Ara, hi ha una diferència. Els meus pares i els meus avis tenien uns llibres on hi havia les preguntes religioses i al costat de cada pregunta, la resposta religiosa. No? Preguntes i respostes. Eren uns llibres que s'anomenaven catecismes i allà, doncs, què és Déu? Déu és pam, pam, pam. No? Què ens passa quan ens morim? Doncs quan ens morim ens passa pam, pam, pam. Preguntes i respostes. Això, la generació dels meus avis, doncs, i dels meus pares, això ho tenia, no? Van anar posant distància, no? La meva generació això ja no li ha arribat. És a dir, la meva generació ja no pot acceptar que un llibre doni les preguntes i les respostes, no? Ara, les preguntes ens les fem igualment. És a dir, el que ha entrat en crisi és la resposta institucional a la pregunta religiosa. És a dir, el que ha entrat en crisi és la pretensió que puguem donar respostes estereotipades i que ho sapiguem tot. Això ha entrat en crisi, no? Ara, la pregunta religiosa ens la fem igualment, és a dir, som igual de religiosos, ens seguim preguntant què som, d'on venim, on anem, què serà de nosaltres, és a dir, ens seguim sentint éssers finits capaços d'infinit. No? Però en canvi, com que ja no ens creiem una ortodoxia, un cos de textos que ens ho doni tot fet i tot resolt, un cos dogmàtic, això ja no ho admetem, més que mai necessitem bons acompanyants. Bons llibres, perquè una cosa és que no acceptem les respostes estereotipades i una altra cosa és que diguem tot val, no tot val igual, no és el mateix fer un itinerari espiritual acompanyat d'un banal llibre d'autoajuda que acompanyat d'un Raymond Paniker o d'una Marie Valmarie, no? És a dir, jo defenso que el dogmatisme no em serveix, però que no tot val, sinó que hi ha textos que són bons acompanyants i textos que són mals acompanyants, no? I llavors la feina d'editor és trobar bons acompanyants per la feina que jo molt imposo, diguem, on imposem l'equip de Fragmenta, és mirar de trobar bons acompanyants espirituals per la trajectòria que ha de fer cadascú.
De fet, aquí pel programa han passat moltíssims d'autors que vostès han editat, perquè sempre tenen els llibres seus realment tenen una càrrega de profunditat que vaja, ja la voldrien tenir de mitjana moltíssimes altres editorials. Ja hem d'anar acabant, perquè el temps de ràdio sempre és curt, i feim sempre als acompanyants, als entrevistats, la mateixa darrera pregunta. Primer, que és una doble pregunta, primer, una recomanació per viure millor pels nostres oients, una recomanació que vostè els hi pugui fer, i després unes músiques que vostè creu que puguin acompanyar aquesta conversa.
Per viure millor... desaferrar-nos. Vivim aferrats a les coses, a la nostra identitat, al que som, als nostres desitjos, a les nostres frustracions, al que tenim, al que posseïm, no? I llegint textos espirituals, religiosos, de totes les tradicions, un dels trets comuns és la invitació que fan els mestres espirituals a deixar-nos anar, no? El que diu Sant Ignasi, que tant em sigui riquesa que pobresa, vida llarga que curta, no? Desaferrats, lliures, no? Que ens sigui igual. Aquesta indiferència, que no és la indiferència del tant se m'endona, sinó que és una indiferència espiritualment carregada, no? Aquesta seria, diguem, si em poso fer de guru, que no en soc i que no pretenc ser-ho, però una mica si dono algun consell per viure millor, doncs seria el que oferiria. L'altra pregunta era Sobre les músiques. Home, parlant de mestres espirituals, de místics, hi ha aquella cançó de Raimon que jo vinc d'un silenci, que parla d'un silenci, que és una cançó que a mi m'agrada molt, que jo crec que el contingut de la cançó no encaixa amb la música, perquè hi ha un moment que diu vinc d'un país sense místics ni grans capitans, no? I a mi m'agrada molt la mística, no? I sembla que Raimon es carregui la mística, no? Per què? Doncs perquè la mística potser Raimon la identifica amb els místics castellans, amb una mística imposada, amb una pietat de la qual segurament s'ha hagut d'alliberar, i per tant, doncs, diu, jo vinc d'un país sense místics ni grans capitans, no? Però al mateix temps jo vinc d'un silenci, si algú parla de silenci són els místics, no? I el mateix Raimon amb la cançó El vent, jo crec que va fer una cançó absolutament mística. El vent, els ulls del vent, el cor al vent, el vent del món, tots plens de nit. La nit de la que parla Raimon és la noche oscura de l'alma, no? De manera que Mònica, el que dèiem de Ramon Llull, que el text va més enllà de les intencions de l'autor, jo diria que les cançons de Raimon van més enllà del que el mateix Raimon proclama en les mateixes cançons.
Ignasi Moret, ha estat un plaer tenir-lo avui aquí. I molt d'èxit, per cert, la distribució d'aquest llibre a les illes, aquí a Mallorca, es podrà trobar fàcilment?
Sí, nosaltres treballem amb Les Punxes, que és una distribuïdora que treballa molt bé tant a Catalunya com a les Illes Balears, de manera que els llibres es poden trobar a totes les llibreries de les illes sense cap problema.
Moltes gràcies.
Gràcies.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món.